Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui dilluns, 17 de maig del 2010, des de fa uns quants dies hem encetat de nou la nostra habitual roda de portaveus polítics de les diferents forces municipals presents a l'Ajuntament de Sitges. Parlem molt de diners aquests dies, entre altres coses perquè el context econòmic així ho mana i perquè, diguem-ne, enmig ja de les primeres valoracions de la nostra habitual roda de polítics, s'ha parlat molt, s'han presentat propostes sobre com administrar el deute, com administrar els diners dels sitgetans, els diners de l'Ajuntament i quines poden ser les possibles solucions. Des del debat dels pressupostos en què es va assenyalar aquest pla de sanejament de sostenibilitat, però que anava més enllà del 2010 i del 2011 i en què es va apuntar la qüestió de la taxa d'escombraries o la qüestió de la reconsideració del cadastre una vegada més i del previsible augment de l'IBI, que aquest ha estat un tema que ha sovintejat en aquesta taula i que li hem preguntat a més d'un dels responsables de les formacions polítiques. Fins ara, tant el propi alcalde com Ramon Artigas com Gavi Serrano coincidirien en un fil, que és difícil poder arreglar les coses si no es planteja un augment de la càrrega impositiva. Fins a tot plegat, la setmana passada tenia lloc una roda de premsa de Convergència i Unió en la qual Miquel Forns exposava algunes de les mesures que la federació creu que es poden posar en marxa sense necessitat de pujar impostos per reconduir d'alguna forma els diners del municipi. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
No sé si podem dir que sou dels pocs que cregueu que es poden resoldre les coses sense pujar impostos?
Almenys ara com ara. Creiem que ara no és el moment més adequat, ni aquest any, ni el proper, ni el següent, de pujar els impostos de la manera que s'ha plantejat. És a dir, el govern socialista, l'única via que ha trobat de solució ha estat aquesta, bàsicament la principal, i per nosaltres és inacceptable, sobretot pels temps que estem vivint, pels temps que corren. Creiem que apretar encara més les butxaques dels ciutadans no és la via precisament ni primera per solucionar el problema de l'Ajuntament de Sitges, que evidentment és una forma de solucionar-ho, en aquest cas és la fórmula per la qual ha optat el govern socialista, ni creiem que sigui el moment més adequat perquè, doncs, evidentment, les famílies, les empreses no estan vivint un moment bo a nivell econòmic com perquè encara hi hagi més pressió impositiva en aquest sentit.
Ho plantejarem al revés, com que heu començat per un matís. Algun dia o altre algú us veurà obligat a pujar els impostos?
Però és que això és de per llei, vull dir, això és així. Vull dir, els impostos, evidentment, ja per norma no escrita, van pujant cada vegada que s'apuja l'IPC.
Més enllà de l'IPC, que és, diguem-ne, aquell augment establert o ja assumit o consubstancial a la vida administrativa.
Això vull dir, funciona d'aquesta manera, i tant impostos com taxes com preus públics al llarg dels diferents exercicis van pujant. I, evidentment, arriba un dia, després de molts anys, que els valors cadastrals s'han de fer una posada al dia, i aleshores, lògicament, com a conseqüència d'aquesta posada al dia dels valors cadastrals, la contribució, l'antiga contribució, l'IBI actual, evidentment s'apuja. Però ara creiem que no és el moment de plantejar-ho, i molt menys com a conseqüència d'una mala gestió. És a dir, si una altra cosa seria que l'Estat, d'ofici, fes aquesta revisió dels valors cadastrals i aleshores el Ministeri d'Economia ens imposés aquesta revisió,
que també ho pot fer i també és de llei fer.
Ho pot fer, que ho pot fer i pot arribar un dia, i aleshores, evidentment, la competència en aquest cas és estatal, no ens tocaria cap més remei que acatar aquesta revisió i aplicar-la. Però aquest no és el cas, Aquest no és el cas. El govern socialista planteja demanar una revisió dels valors cadastrals per apujar l'IBI com a conseqüència d'una mala gestió d'aquests últims 7 anys i per intentar sortir d'aquest forat econòmic en el qual ens hem posat.
El passat divendres, els oients ho escoltaran a la tercera hora de programa, en el vostre discurs, en el decurs del dinar, amb els militants de Convergència i amb Artur Mas, assenyalàveu que el govern ara us ve a buscar. Heu tingut ocasió de parlar amb representants de l'equip de govern sobre la situació econòmica actual i sobre possibles vies de solució?
Sí, és cert, i a més això és públic perquè en els diferents plens municipals últims que s'han celebrat ha sortit el tema, ha sortit que hi ha unes negociacions, però m'agradaria insistir en un fet. El fet que quan jo vaig afirmar que el govern ens ha vingut a buscar, Ho dic així lateralment perquè ha estat així, per la senzilla raó de que bueno, va ser tan simple com rebre una trucada d'alcaldia per dir, escolteu, hem de seure, volem seure, per parlar de determinats temes que afecten el futur, el present i el futur del municipi.
Us ho preguntava perquè, com que en més d'una ocasió, en anteriors pressupostos, havíeu lamentat que no s'havia produït, o almenys si sóc fidel a les vostres paraules, un diàleg suficient a l'hora de parlar de pressupostos de contenció, aquesta vegada hi ha hagut més diàleg a l'entorn de la situació econòmica?
A l'entorn de la situació econòmica, però no a l'entorn del pressupost. El pressupost, enguany no hem estat convidats a parlar del pressupost.
O sigui, s'ha parlat més del futur que no de l'actualitat?
S'ha parlat més de futur. No s'ha parlat bàsicament de present ni de l'exercici actual, sinó de futur.
Fa dies,
no s'ha parlat, perdó, no s'ha parlat tampoc del pla de sanejament financer. Estem parlant d'un acord, d'un possible acord, que en aquests moments està en negociació i, per tant, mantindré la discreció absoluta, lògica, amb aquests processos de negociació, però és un pla pensat o un acord pensat més de cara al futur dels propers anys sobre, no només viabilitat econòmica de l'Ajuntament, futur del municipi en aquest sentit, sinó també com a reforma de la institució, dintre del que és la competència municipal. Evidentment, no estem parlant d'una reforma de la institució que al marge de la llei, està clar.
Perquè tothom ens entengui. Reforma estructural?
Reforma estructural, bàsicament.
Des del punt de vista administratiu, de funcionament, per dir-ho així?
Sí, bàsicament. Bàsicament giraria a l'entorn de la pròpia organització, tant a nivell administratiu com a nivell financer. Diria per aquí. Perquè està clar que una decisió d'aquest tipus no ha de ser cosa únicament del govern, sinó que ha de ser cosa... una decisió bàsicament de tots els grups amb representació municipal, evidentment, i també lògicament dels treballadors municipals.
D'acord. Us consta, però, que el govern estigui parlant amb vostès com pot parlar amb algun altre grup municipal, o en aquest cas?
Sí. És així. Una altra cosa és fins a quin punt es poden arribar acords amb els diferents temes que puguin tractar. Això sí que en aquest moment ho desconec, però lògicament de la mateixa manera que s'està parlant amb nosaltres es pot estar parlant amb altres grups.
O sigui que s'estaria parlant d'alguna manera d'uns objectius que caldria mantenir mani qui mani després d'unes eleccions municipals, o que seria bo mantenir, o que aquesta és la intenció?
Aquesta seria la intenció. De totes maneres, ja dic, per discreció, doncs, en aquest moment no podríem dir res més perquè tampoc en aquest moment hi ha cap mena d'acord.
D'acord.
Però voldria insistir abans. Quan deia que ens van venir a buscar, voldria insistir-hi perquè nosaltres sempre hem estat molt crítics amb la gestió del govern socialista i ho continuem siguent, però sempre a la vegada hem donat la mà al govern amb el sentit de dir, escolteu, nosaltres les nostres propostes són aquestes, i estem disposats a parlar-ne, i estem disposats a negociar o arribar a un acord amb el sentit de que aconseguir el millor que sigui per l'Ajuntament i de rebot, evidentment, de retruc pel municipi. Moltes de les propostes que nosaltres hem posat sobre la taula no són propostes que haguem en aquest moment imaginat o plantejat únicament ara, però degut a aquesta situació. Ja fa anys que les anem proposant. I, per tant, en coherència amb el que sempre hem defensat en aquests últims anys, és quan ara ho hem recollit tot i ho hem posat sobre la taula.
En qualsevol cas, fins on pugueu explicar aquestes propostes o aquestes converses, aquestes reunions que s'estan mantenint, proposen alguns objectius que suposarien en el futur sacrificis, dit així?
Lògicament, aviam, d'alguna manera quan la situació és tan complicada i tan magra, sempre pot suposar alguna mena de sacrifici, està clar. Quan hi ha d'haver un sacrifici, quan hi ha d'haver un esforç per part de tothom, aquest esforç ha de ser el màxim consensual possible. I per tant, l'objectiu que es busqui, si en algun moment s'ha de fer algun tipus de sobreesforç, algun tipus d'esforç, si no hi ha consens al voltant d'aquest esforç, lògicament tampoc hi estarem al costat.
Ningú va en aquestes reunions amb algunes condicions sine qua non?
Almenys per part nostra no.
No.
Jo no puc saber el que pensen la resta i el que fan la resta, però per part nostra no.
D'acord.
Per nostra no.
Enteneu que podria ser una condició sine qua non la dissolució de les societats municipals? Perquè Convergència es veiés més o menys amb condició, una certa disposició d'acordar alguna cosa.
Pensem una cosa, si hi ha una condició sine qua non molt forta, molt bàsica, no hi haurà diàleg. El diàleg ja quedarà estroncat. Hi ha molt bona voluntat per part de Convergència i Unió, hi ha bona voluntat per part del govern municipal, per tant, hi ha molts temes sobre la taula, però no hi ha cap condicionant bàsic que digui, escolta, si això no ho accepteu, nosaltres ens en anem. Jo no ho he vist.
El que podeu dir és que de moment s'acaba de començar.
Clar, és que estem molt...
I això és un calendari,
diguem-ne, estem a les beceroles, estem a les beceroles. Pensem una cosa, la situació en aquell moment de l'Ajuntament de Sitges és tan delicada, en alguns, pensem només, jo m'haurà de recordar molt, perquè no ho vaig dir jo, ni ho va dir el meu grup municipal, ho va dir la intervenció general de l'Ajuntament. La situació en aquell moment de l'Ajuntament de Sitges s'acosta al col·lapse de la tresoreria. Quan la intervenció general fa servir aquest terme de col·lapse és que la situació és molt greu. Per tant, això requereix, malgrat sigui responsabilitat d'una gestió nefasta del govern actual socialista, requereix per part de tots un esforç de diàleg i un esforç d'intentar buscar quina pot ser la solució. Com vaig dir divendres passat, en l'acte de celebració dels 30 anys de Convergència i Unió Sitges, no amb la voluntat de salvar el govern, perquè això no ens pertoca a nosaltres com a principal grup de l'oposició, sinó amb la voluntat de salvar la institució i a la vegada salvar el futur de l'Ajuntament i del municipi.
En aquests dies preguntàvem, que a més d'un dels portaveus polítics que s'ha assegut en aquesta taula, si l'any que ve serà difícil pels candidats poder proposar una campanya electoral des d'un punt de vista de farem, deixarem de fer, etc, etc, o si tothom haurà de fer una certa cara de circumstàncies perquè el que ve, diguem-ne que no serà plat de bon gust per ningú.
El que tinc clar és el que farem nosaltres. Nosaltres, evidentment, sempre hem intentat ser gent seriosa, gent treballadora i que presenta propostes que siguin constructives, viables, o com a mínim que estiguin ben plantejades, perquè una de les nostres queixes principals del govern és que a vegades les coses no les fan ben plantejades o ben planificades. Doncs, senzillament, és dir, amb el que tenim, farem. Sempre hem dit que no podem gastar més del que ingressem, que evidentment s'han de fer esforços i que un ajuntament s'ha d'endeutar en certa mesura quan ha de fer un esforç d'inversor gran o quan hi ha unes necessitats que ho requereixen, però no a fer el que s'ha fet aquests últims anys, que és gastar d'una manera alegrement i molt per sobre del que ingressàvem, no? I evidentment la nostra campanya anirà per aquí. Tenim la situació que tenim, què podem fer siguent creatius, siguent imaginatius amb la situació que tenim, i per aquí girarà les nostres propostes.
Des d'un punt de vista de percepció social, fins on la vostra percepció us pugui dir, doncs mira, crec que pot anar per aquí o per allà. En una balança, que pesa més? Allò que deixes fet o allò que quedes a deure?
Amb la percepció social, lògicament, el que deixes fet, perquè evidentment la gent no sap el que deus als bancs. La gent no ho sap. La gent del carrer, lògicament, no sap que l'Ajuntament de Sitges deu 70 milions d'euros.
Voleu dir que a vegades és com el futbol.
No, això, lògicament, clar, sí, amb això...
Diguem-ne, els resultats esportius poden amagar d'alguna forma els resultats econòmics.
Està clar, vull dir, és el que percep, però nosaltres no en tenim prou amb això. Insisteixo, som un partit amb vocació de govern, som un partit, una federació de partits amb vocació d'aconseguir l'alcaldia de Sitges, i per tant som molt més rigorosos en aquest sentit, incloent-hi la gestió. No només n'hi ha prou amb la percepció, sinó evidentment també hi ha la gestió, entre altres coses, perquè si aspirem a governar aquest poble haurem de gestionar els recursos públics d'aquest poble, i per tant ens trobarem amb el que ens trobarem, i lògicament la percepció és el majoritari, però evidentment l'altre pesa moltíssim.
Amb una mica d'esperit didàctic, tot i que no sabem si és extrapolable, estem pitjor que la Generalitat, que el govern espanyol, estem pitjor que Grècia, estem pitjor que Gran Bretanya, estem pitjor que Alemanya, de tots aquests països als quals se'ls ha demanat a la ciutadania allò un esforç de més a més, o s'ha retallat, o s'han augmentat els impostos.
No tinc la capacitat o la formació econòmica com per poder dir si estem pitjor que Grècia, lògicament. Però el que sí que puc afirmar és que Sitges està pitjor que altres municipis de Catalunya de les seves condicions, tant en nombre d'habitants com amb l'afegit, amb el plus, diguéssim, de ser un municipi turístic. Per tant, com que la situació de la qual partim és pitjor que altres municipis, evidentment la capacitat de maniobra, com sempre dic, que tenim és menor. No hem d'oblidar que som el segon municipi, segons les dades del Ministeri d'Economia, el segon municipi de Catalunya de més de 25.000 habitants, el segon municipi més endeutat.
Us ho preguntava per si en aquest context un pot pensar, home, tothom està pujant impostos o demanant ajut, hi ha alguna fórmula per la qual Sitges no tingui necessitat de pujar els impostos als seus ciutadans per redreçar?
Nosaltres hem estat estudiant de quina manera podríem començar a sortir d'aquest pou econòmic en el qual ens ha posat el govern socialista sense repercutir-ho als sitgetans directament. Almenys en aquest moment. almenys en aquest, en el futur més pròxim, que vol dir 2010, bueno, 2010 és l'any actual, evidentment, 2011-2012. Hem fet...
És a dir, en els propers dos anys, per dir-ho
així. Exacte. Clar, també el que ens sembla ja una mica, diguéssim, de... Aviam, no, és que no sabria com dir-ho per no ofendre, no? Però el que ens sembla que és una mica de... que sobrepassa el que seria l'ètica, en aquest cas, política, és dir, escolta, nosaltres pujarem els impostos, però els pujarem el 2012, que és el que ha proposat els socialistes, no? És a dir, passar de les eleccions municipals, clar, arriba un moment que dius, bueno, on anem, que és exactament el que ens esteu dient, no? Perquè, clar, pujar els impostos després de les eleccions fa una mica de mal als ulls quan ho mires, perquè dius, bueno, la intenció vostra és passar les eleccions i després... els que vinguin a darrere Déu ho dirà, no? Aleshores, nosaltres hem plantejat bàsicament set propostes, que repeteixo, aquestes set propostes no són la solució exacta, perquè sortim d'aquest forat de seguida i a més se soluciona el problema, el deute dels 70 milions d'euros en aquell moment que té l'Ajuntament de Sitges. No, però són uns primers passos per evitar la pujada imminent dels impostos i poder anar treballant i sobretot corregint. Són unes propostes que bàsicament el que fan és canviar el model de gestió de l'actual govern socialista. És una altra manera de governar, una altra manera de gestionar els recursos públics. La primera l'heu esmentada. És l'eliminació...
La que importa més diners, per dir-ho així, de la llista de la set, o com a mínim la que heu quantificat més amb import econòmic.
Que és l'eliminació de les
societats municipals.
Les societats municipals. D'aquelles societats municipals que fan feina que ja pot fer uns departaments municipals.
O sigui, voleu dir, no totes?
Nosaltres no hem sigut, nosaltres no som antisocietats municipals. Sempre ho hem dit. Som contraris a que existeixin societats mercantils municipals que el que fan és duplicar despesa al propi ajuntament perquè hi ha altres departaments de l'ajuntament que ja ho fan. I per tant, quan dic despeses de personal, despeses administratives, de funcionament, etcètera, etcètera. Per tant, això es podria fer. Fixeu-vos una cosa, Sitges Esdeveniments actualment és una societat que està en estat bait, i el personal i tot ha passat a l'agència de turisme. Per tant, tenim una societat que no està dissolta oficialment, perquè dissoldre-la també val diners.
Que està inactiva.
Però està inactiva. Per tant, el govern socialista, no d'ara, ja fa uns quants mesos, comença a assumir part del que les propostes de Convergència i Unió, perquè s'ha donat compte que aquesta societat potser no hauria calgut, no hauria fet falta crear-la, quan a través d'una altra societat o a través d'un altre departament ja es podria continuar fent la feina que fa aquesta societat. Però hi ha societats municipals que no sabem què fan, que no sabem què fan encara a dia d'avui.
Per exemple?
Sitges.0. Sitges.0. No sabem què fa. No ho sabem. L'Agència de Disseny i Desenvolupament. L'altre dia es va aprovar la memòria, de la memòria econòmica, però memòria d'activitats tampoc no sabem exactament què és el que fa o el que deixa de fer, no? Clar, potser la feina que fa l'agència de disseny la podria fer un altre departament de l'Ajuntament i estalviaríem dos sous, un d'arquitecte i un de tècnic, no? Bé, són plantejaments que volem dir que ens els podríem estalviar, que podríem posar sobre la taula per intentar reduir la despesa, no?
Apuntem per aquí, dissoldre societats vol dir acomiadar personal?
Voldrà dir amb el seu dia, evidentment, amb el seu moment, si no es pot traspassar personal. Sempre som partidaris de que ningú perdi el lloc de treball, intentar recol·locar. El que passa que està clar una cosa, si estem parlant de reduir despesa i el personal el recol·loquem a una altra banda, evidentment no estarem fent...
Però dic, els números no sortiran. Exacte, a la magnitud
sortiran com
havien de sortir.
Si en algun moment s'havia de fer, clar, pensem alguna cosa també, que aquestes societats també algunes han servit per col·locar gent a treballar del Partit Socialista. Clar, i amb això aleshores sí que no hi estem d'acord. I això hi ha casos i noms concrets, amb noms i cognoms de gent que anava a la llista. Clar, si l'objectiu ha sigut per això, malament rai. Aquí sí que no donaríem el braç a torça, aquí no hi hauria problema. Vull dir, si l'objectiu ha estat aquest, evidentment aquest lloc de treball s'elimina.
Ens permetreu el parèntesi. Hi ha alguna societat que estigui gairebé integrada totalment per membres del partit?
No, totalment integrada no. Però que els que càrrecs directius els han ocupat membres del Partit Socialista, és obvi. El mateix director d'Ens Autònoms, el senyor Joan Benet, és un exregidor socialista de l'Ajuntament de Vilanova. L'exdirector financer de Sitges Model 21 era el senyor Antoni Caballero, era el senyor Antoni Caballero, actual regidor de l'equip de govern i exprimer secretari general del PSC de Sitges. I altres membres de la llista estan treballant a la societat. Per tant, aviam, hi ha coses que, si hem muntat una societat per muntar algun tipus d'organisme, de departament, on posar-hi a treballar persones de la candidatura del Partit Socialista, no anem bé, no és aquest l'objectiu de la societat. I per tant, aquí sí que ho tenim molt clar, que evidentment aquesta societat, si no fa les funcions que li pertoquen i a més serveix per muntar algun tipus d'empresa, per dir-ho ben dit, de xiringuito del partit governant, malament rei.
Enteniu que aquest primer punt suposaria un estalvi de la vora d'uns 3 milions d'euros?
A la vora, sí, d'uns 3 milions d'euros pel càlcul que hem fet en el que costa el personal i en el que costa, evidentment, les despeses de funcionament de les pròpies empreses. Un segon punt seria la revisió dels contractes amb les empreses concessionàries. I això no és una cosa que proposem alegrement, sinó que la mateixa llei ho permet, que és que en temps de dificultats financeres, la llei permet que es puguin revisar els beneficis de les empreses. I, per tant, es podria renegociar aquest benefici per mirar doncs, que el cost fos menor.
Pensem posem
que...
aquí dos exemples concrets. Un, el de la possible recuperació de la taxa d'escombraries, que en el seu dia es va incloure en l'IBI, i una altra, la qüestió del rebut de l'aigua. No sabem, almenys per pels testimonis que han quedat en aquesta taula, si el cas és equiparable amb dues empreses. Molt probablement algú diu que en el cas de l'empresa de neteja la qüestió està més complicada des del punt de vista de rendiment econòmic, i en canvi en el cas de l'aigua, qui més qui menys parla d'una empresa que econòmicament és força viable. Són dues qüestions que es poden tocar. Enteneu que és bo recuperar la taxa d'escombraries? Enteneu que tal com està inclosa dins l'IBI es pot mantenir un servei d'escombraries tal com està?
El que estem totalment en contra és que es recuperi. Que es recuperi i, sobretot, insisteixo, en aquest moment. És a dir, en aquest moment, que es faci el plantejament en aquest moment, perquè és que la vocació, bàsicament, la vocació de recuperar la taxa d'escombraries per separat de l'IBI en aquest moment és una voluntat totalment recaptatòria. És a dir, tenim un forat econòmic, de quina manera el podem tapar, aquest forat, doncs anem a veure què podem fer. Pugem l'IBI, separem la brossa de l'IBI perquè l'havíem inclosa fa molts anys i ara la creem a part, una taxa de recollida d'escombraries domèstiques. És a dir, la voluntat és aquesta. No estic parlant d'això. Jo quan parlo de revisar els contractes amb les concessionàries no estic parlant d'això, estic parlant de seure. Evidentment és una cosa complicada, és un tema que requereix un debat molt serè, allunyat fins i tot potser del debat polític, per veure de quina manera, perquè estem parlant de beneficis empresarials, de quina manera es pot arribar
de contractes i compromisos adquirits, etcètera.
De quina manera això es pot fer sense, per exemple, en el cas de la neteja, doncs en el cas de la neteja, de l'empresa de neteja, sense que això repercuteixi en un aminorament, en el sentit del que és pròpiament el servei de recollida o d'escombraries o de la neteja viària del poble. No?
O sigui que, abans de continuar les mesures, per aquell que ens escolti, el que farien vostès és no tocar absolutament res que suposés un augment impositiu.
No, de moment no. Estem totalment en contra de qualsevol augment dels impostos i taxes. Perquè aquest no és el moment. Pensem una cosa, la situació és la que és. S'han anunciat aquests últims dies retallades socials importants, que seran fins i tot per algunes famílies greus. Clar, amb això li hem de sumar, encara no ens n'adonem, que això es començarà a aplicar el mes de juliol. El juliol precisament és quan s'augmenta l'IVA. Per tant, quan s'augmenti l'IVA, això ho notarem en el dia a dia, en la vida diària, anant a comprar, anant un dia a sopar, per qualsevol cosa. Per tant, en aquest moment, si a sobre hi afegim, això ho agravem encara més doncs, en l'any següent, no en el 2011, però en el 2012, amb una pujada de l'IBI i, a més, amb una creació d'una nova taxa, més no sé com quedaran les ordenances fiscals, és a dir, tota la resta d'impostos, taxes i preus públics que hi ha, a banda del rebut de l'aigua que ja ens l'han pujat. No? Mm-hmm. Clar, tota aquesta situació encara complicarà més el dia a dia de les famílies, de les empreses, per tant, totalment en contra de l'augment impositiu.
Enteneu, per tant, que també s'hauria de fer una certa revisió de les taxes, dels preus públics, adaptar-los al context econòmic de moltes famílies o de moltes persones?
Adaptar-los, buscar adaptar-los vol dir, en el fons, buscar a vegades certes bonificacions o fins i tot doncs, parlar de, en aquest moment de congelació de totes elles, perquè crec que és difícil a vegades baixar-les, veig que això som conscients que és difícil, però si més no podríem parlar de congelació de la resta d'impostos.
Com es disminueix la despesa corrent d'un ajuntament?
Amb un control molt eficaç i molt eficient del dia a dia. Pensem que en el cas de la despesa corrent hi ha hagut una desviació de les despeses, diguéssim, pressupostàries i fins i tot de partides pressupostàries que no tenien partida, diguéssim, que no tenien consignació, que gira al voltant de 5 milions d'euros. Això no és una gestió ni eficaç ni eficient del dia a dia de l'Ajuntament. Per tant, aquí hi ha d'haver un control molt rigorós del dia a dia, que és una de les coses, és un dels punts molt fluixos d'aquest govern. I per aquí, evidentment, només amb el control de la despesa corrent no soluciones el problema de l'Ajuntament de Sitges, però evidentment també és un ingredient important.
No sabem si algú està fent números amb la calculadora, 5 més 3 són 8, amb aquest 70 de deute, diguem-ne que en salvem, doncs en queden 62 encara per resoldre.
És que ho he dit, la fórmula de Convergència i Unió no és per d'avui a demà quedar-nos eliminar el deute dels 70 milions d'euros.
Entre altres coses, perquè ningú té la fórmula d'avui per demà, oi?
No, però evidentment són passos que potser en un exercici ens suposarien doncs, estalviar 8 milions d'euros, però amb el següent, més aquelles actuacions que es puguin anar fent, doncs ja serien 16, i en mica podríem anar recuperant diguéssim, la situació aquesta tan delicada. Entre altres coses, perquè la proposta actual del govern socialista amb la revisió dels valors cadastrals que proposa i l'augment de l'IBI, estem parlant de recaptar, penso que és 4 milions d'euros més amb IBI. 4 milions d'euros més. Les propostes que nosaltres fem girarien al voltant d'estalviar 8 milions d'euros. Per tant, creiem que és viable i és demostrable que fent això no caldria pujar l'IBI.
No veieu tampoc a partir d'aquests arguments que l'ús de Sitges Referent sigui una mesura d'estalvi?
Per què? Perquè l'operació de Sitges Reference, l'operació de traslladar-hi l'Ajuntament allà, tot i que nosaltres estem d'acord amb que buscar un edifici o construir-lo, que passa que al moment de construir-lo potser no ho és, no? On estiguin totes les dependències municipals, o la majoria de dependències municipals, seria un plantejament encertat i, a més, una mesura també d'estalvi. Clar, l'operació econòmica que suposa traslladar Sitges Reference allà no ens agrada ni la compartim, perquè passarem a ser llogaters d'un edifici del qual en som propietaris. I això vol dir que estarem pagant lloguer cada mes per ocupar aquell edifici, no només pel fet de ser arrendataris d'aquest edifici, sinó perquè, a més, aquell lloguer servirà per pagar la hipoteca, perquè la societat està sense un duro. És a dir, la societat ha de fer front a la hipoteca amb la qual van construir l'edifici i com que no ingressen res perquè no han llogat cap oficina, doncs, evidentment, ara el propi Ajuntament, per salvar-li els mobles a la societat, doncs actua d'aquesta manera traslladant-hi les dependències. És una altra manera clara de demostrar una gestió ineficaç, en aquest cas creant una societat anònima a través d'una altra empresa privada, no? I que ha sortit, en aquest cas, doncs, fallida totalment.
No ajudaria, en aquest cas, a salvar els mobles la venda d'alguns dels edificis que queden deslliurats per...
Amb això ja estem d'acord. És a dir, amb treure rendiment
d'aquelles
dependències que quedin lliures, treure rendiment pot voler dir venda, pot voler dir lloguer, pot voler dir altres coses. Amb això hi estem d'acord. Evidentment, sempre hem sigut molt crítics en el moment que es ven patrimoni municipal, però creiem que aquesta pot ser una fórmula, com a mínim, per no apujar els impostos. Com a mínim, per no apujar els impostos.
Vist així, creieu que li hagués sortit més a compte a l'Ajuntament esforçar-se a construir un edifici que no anar a parar...
El que hauríem de calcular és el que ens costarà a la llarga Sitges Reference. Jo no sé els anys que estarem a Sitges Reference, l'Ajuntament, les dependències municipals, però potser si calculem el que ens costarà el lloguer d'aquest edifici i més el trasllat, potser sí que ens sortiria més a compte construir el nou Ajuntament a la Plana Est. El que passa que en aquests moments no hi ha diners per construir-lo.
D'acord. També la revista de Convergència, en el que sí es posa l'èmfasi, és amb aquest nou centre universitari les possibilitats que pot tenir per aquella zona, això sí?
Sincerament, sempre ho hem dit. La proposta que hi ha sobre la taula de que un centre superior d'estudis superiors en arts escèniques es pugui instal·lar a Sitges és una bona notícia per Sitges. I en això ho deixem molt clar, estarem al costat del govern, sigui quin sigui, inclús si nosaltres tenim responsabilitats de govern, perquè això arribi a bon port. Creiem que és una bona notícia, primera, perquè serà un referent internacional, estem parlant d'un centre d'estudis superiors de referència internacional, i evidentment, evidentment generarà activitat econòmica, generarà llocs de treball, i a més serà un prestigi, un plus de prestigi a la marca Sitges, sobretot amb el que fa al camp de les arts i de la creativitat. I per tant, amb això hi estem totalment d'acord. I és més, ens hem reunit amb els promotors de la iniciativa i, evidentment, doncs, en allò que es faci, sempre i quan es faci ben fet, això sí, ho hem deixat molt clar, sempre i quan es faci ben fet i mai en detriment dels interessos també de Sitges, impulsarem i estarem al costat d'aquesta idea.
Us han donat bones sensacions als promotors?
Sí, ens han donat bones sensacions.
I perquè aquells que veu de carrer poden dir, us heu vist seriosos o no us heu vist seriosos?
Són gent molt seriosa, evidentment al capdavant hi ha el senyor Abad, que és el president de la SECOT de Terrassa, i que tenen actualment un centre d'estudis ja propi com a Matadepera, em penso que és, i són gent seriosa treballant, són gent amb un plantejament acadèmic seriós, el que passa que evidentment ara tot això s'ha de desenvolupar, falta veure també quin serà el projecte pròpiament educatiu, el projecte acadèmic concretat, però en principi la idea ens sembla bé. Pensem una cosa, molts municipis van al darrere d'aquesta proposta.
D'aquesta universitat?
Proposta. Molts municipis. I per tant que Sitges el pugui acabar acollint serà una molt bona notícia.
Dues qüestions més que tenen relació amb aquests punts que es van exposar la setmana passada per redreçar l'economia municipal. Una, la creació d'un organisme municipal de finances, que no sé fins a quin punt mereix una certa explicació per aquells que puguin pensar, home, dissolvem unes societats, creem un organisme, com s'explica això? I una altra que sempre heu defensat també, o menys durant aquesta legislatura, la reducció dels sous en els càrrecs de confiança o la reducció dels propis càrrecs de confiança.
La primera, comencem per la primera. Això, la idea de crear un organisme municipal que ajudi els emprenedors, que ajudi a l'empresa, és una proposta que, com moltes de les altres, no és nova per Convergència i Unió, perquè ja la portàvem dintre el programa electoral. La idea seria crear, fixeu-vos que diem un organisme. Un organisme pot ser, no cal que sigui, perdó, una societat anònima municipal, pot ser un departament, pot ser un organisme autònom, buscar quina fórmula jurídica de personalitat jurídica sigui la més adequada per crear un departament o una àrea o un institut, el que sigui, que serveixi per promocionar i estar al costat dels emprenedors.
No,
què voldria dir, bàsicament?
No té una divisió a nivell 10 dedicada a això?
Sí, en aquest moment l'Ajuntament en certa manera ho està fent, però creiem que caldria donar-li molta més, vestir-lo més i donar-li molta més, no sé com dir-ho, entitat, projecció i sobretot molts més recursos. Per què ho diem? Perquè si en aquest moment la situació de crisi econòmica és la principal preocupació lògica, evidentment, que està patint el dia a dia de la gent, solucionar els problemes econòmics de l'Ajuntament també ha d'anar en paral·lel a solucionar els problemes econòmics que té el municipi. Per tant, creiem que la inversió, com vam proposar en el seu dia, que el pressupost de 2010 hauria d'anar per aquí, ha de ser amb ocupació i amb creació d'empresa i de llocs de treball, creiem que l'Ajuntament això hauria d'impulsar-ho més. Com? Doncs, per exemple, actuant de valedor entre els instituts oficials que hi hagin de finances, l'Institut Oficial de Crèdito o l'Institut Català de Finances, per intentar doncs, que l'Ajuntament faci de valedor entre aquelles iniciatives que hi hagin des de les empreses o des del món empresarial, emprenedor, perquè tirin endavant, es creïn i comencin a funcionar empreses. No? En aquest moment s'estan fent coses, però creiem que la línia bàsica d'inversió d'aquest any 2010 hauria d'haver anat per aquí.
Sobre els sous i els càrrecs sous de confiança.
Sempre hem dit que els sous de l'equip de govern de Sitges eren molt alts. Sempre ho hem dit, sempre hem estat molt crítics des del primer dia quan hi va haver la famosa pujada del 40%, de més del 40% quan al principi de 2003. Mai l'hem compartida, igual que tampoc hem compartit el nombre de dedicacions exclusives que hi ha dels regidors de l'equip de govern, que és pràcticament tots, i el nombre de càrrecs de confiança que hi ha. En els últims anys sí que és cert que el nombre de càrrecs de confiança s'ha anat reduint, però clar, s'ha anat reduint perquè les arques municipals no donaven més. No perquè hi hagi hagut un canvi de gestió, un canvi de model en la gestió de l'equip de confiança del govern socialista, sinó senzillament perquè, com que no donava més la caixa, doncs evidentment han retallat per algun cantó. Creiem que aquí encara que hi ha molta feina a fer, creiem que els sous de regidors i alcaldes s'haurien d'adaptar més a la situació primera delicada de l'Ajuntament financera i també a les dimensions del que és el nostre poble i de retruc, evidentment, l'equip de confiança.
Heu parlat amb algun botiguer?
Hem parlat amb algun botiguer sobre, molts botiguers, sobre la situació actual, del dia a dia, sobre el que costa obrir la botiga, diguéssim, obrir el comerç, sobre la situació que també generant una mica aquesta opció, aquesta aposta que s'ha fet pel visitant metropolità, en aquest cas, i també, com no, doncs del que serà un futur més pròxim, un tema de debat, jo crec, ciutadà, i sobretot el món comercial, que és la proposta que hi ha sobre la taula del centre comercial a la Bòbila.
Quan en veu tenir coneixement? I quina és la reflexió, diguem-ne, en el si de Convergència a l'entorn d'aquesta proposta?
De la Bòbila. Nosaltres vam tenir coneixement abans de Setmana Santa. Tot i que hi va haver una reunió de la comissió de seguiment del Pla General, em sembla que era abans de Nadal, on ja va sortir la idea. Perquè el que s'ha de dir és que això és una proposta que no és del govern municipal, sinó que és una proposta de la pròpia dels propis promotors o propietaris dels terrenys de la Bòbila. La Bòbila està en aquest moment classificat com un terreny de zona residencial, és a dir, habitatges, i evidentment, com que els habitatges no tenen sortida en aquest moment, no es venen, doncs els propietaris han fet una proposta de que es faci una requalificació del pla parcial, del pla general, perquè es converteixi en zona comercial. Nosaltres l'explicació bàsica que tenim en aquest moment sobre aquest tema...
Perquè amb els propietaris hi hem pogut parlar?
Sí, sí, sí. L'explicació que tenim sobre el tema, més que del govern, és de la pròpia propietat. És a dir, la propietat va venir un dia, ens va explicar a Convergència i Unió quina és la seva proposta que feien el govern. I ara estem a l'espera d'escoltar també, evidentment, què en pensa el sector comercial de Sitges. Mm-hmm. Em penso que és avui o demà que hi ha una assemblea de la Federació de Comerciants, i quan passi aquesta assemblea tindrem una reunió amb ells per escoltar-los, però clar, volem esperar que prenguin una decisió, que hi hagi a l'assemblea, per escoltar quina és la seva opció, quina és la seva proposta, sobre la seva opinió, perdó, uh-huh, sobre aquest tema.
Perquè el vostre parer a partir del testimoni de la propietat?
El nostre parer és, aviam, nosaltres és difícil, perquè entenem que en aquest moment hi ha moltes coses que es posen sobre la taula, perquè amb la proposta que fa la propietat, a part del propi centre comercial, que estaríem parlant, no es pensem, i potser la gent es pensa que és un centre comercial molt gran, i no és un centre comercial molt gran, vull dir, estem parlant d'un supermercat, penso que estem parlant de 7 o 8 botigues amb una galeria i una zona d'aparcament, em sembla, i no sé si hi ha algun restaurant, mm-hmm, així, no? Vull dir, tampoc, no és molt gran.
No, fixeu-vos, perquè
és dels cos, perquè el terreny no és gaire gran.
D'acord, sobretot per qui ens escolti, perquè vàrem tenir Ramon Artigues el passat dilluns i va dir que no era un centre comercial molt gran.
No, no ho és.
Vàrem llegir una resposta d'Enrique Fuertes, el president de la Federació de Comerciants i Empresaris, que deia que aquest centre comercial era bastant més important que el que assenyalava Ramon Artigues. Us tenim ara, vostè, diu que ningú es pensi que això sigui un centre comercial molt gran, perquè és més
ara,
o menys el que...
Ara mateix no recordo els metres quadrats que eren, però sí que insisteixo...
En qualsevol cas, els que són...
Un supermercat, perquè ens entenguem, a l'estil Caprabo,
sí,
però no seria un altre Caprabo, vull dir, perquè evidentment ja en tenim un, vull dir, en tot cas potser el traslladaria, no ho sé, estaríem parlant d'una galeria on hi haurien 7 o 8 botigues, em penso que algun restaurant i la benzinera i a la zona d'aparcament.
És a dir, no ho veieu o no us va semblar en el seu dia que això fos
enorme,
quelcom d'alta volada ni de gran magnitud.
Ara, que evidentment això pot tenir unes repercussions amb el comerç del centre, amb el comerç ja establert a Sitges, lògicament. Per què? Perquè hi haurà més competència, està clar. I evidentment nosaltres, com això ho podem entendre, que serà una clara competència amb el comerç del centre, el comerç del Poble Sec, el comerç fins i tot d'altres zones comercials com seria de les Pruelles, no? Això està claríssim. Ara, clar, també es posa sobre la taula que, clar, això suposarà, si es tira endavant, la urbanització de l'entrada de Sitges en tot el que és la zona d'aquesta de l'entrada de Sitges, de l'autopista de Sitges Centre, no? En tot el que suposarà de la millora. Que, lògicament, aquí podem entendre el govern que li interessi que això tiri endavant, en certa mesura, perquè això quedi d'una manera urbanitzat i reordenat.
Diguem-ne que compartiu aquest interès?
Aquest interès el podem compartir. Però també compartim la preocupació i l'interès en aquest moment dels comerciants de Sitges, que poden veure això com una competència. Això. Ara, clar, també els veïns de la Bòbila, en aquest moment, per exemple, proper, una zona propera, quan dic la Bòbila, vull dir la Bòbila, Vallpineda, Madriguera, Fundat, tota aquella zona d'allà, han de baixar forçosament o traslladar-se amb algun altre polígon comercial per poder tenir accés a certes mercaderies, no? També es podria donar a prestar un determinat servei. Ara, s'hauria de veure exactament, posar-ho tot en una balança, però repeteixo que volem escoltar també l'opinió, igual que hem escoltat la propietat, volem escoltar l'opinió dels comerciants abans de prendre una determinació, entre altres coses perquè això està a les beceroles. Això és una proposta que fa la propietat al govern i el més calent és l'Aigüera, vull dir, ni el govern, que jo sàpiga, s'ha pronunciat oficialment, malgrat l'alcalde hagi pogut dir que no és el moment més adequat per tirar endavant una proposta d'aquest tipus.
Amb el president de la federació hi heu parlat?
No, hi parlarem ara després.
Hi parlarem ara després. Sí,
després de l'assemblea. Clar, perquè esperar que es pronunciïn com a federació de comerciants.
Tot i que sembla que d'una forma oficiosa hi ha un pronunciament bastant...
Home, pel que veiem a les convocatòries, comú, no? Pel que veiem a les convocatòries i hem anat podent llegir públicament, sembla ser que el posicionament serà contrari, no? Però clar, però això ho ha de dir una assemblea.
Si això fos un ple, estaríeu ara en l'abstenció?
No ho sé, perquè no ens hem pronunciat, no tenim els elements a banda i banda, però ens falta un element primordial en aquest sentit, que és l'opinió dels comerciants, i primer, abans de prendre una determinació, la volem escoltar.
Probablement, però, els comerciants us diran que no.
Però volem saber per què. Clar, volem saber quin tipus de comerç estaria proposat allà dalt, que el que representaria per ells un pronunciament a favor del no. Per tant, voldríem esperar a saber-ho.
Perquè requalificar no és més complicació, per dir-ho així?
No, això, si hi ha una determinació, el govern pren la determinació que això es tira endavant, doncs... És senzillament passar el tràmit d'iniciar els tràmits pertinents per fer una revisió del pla general i s'ha acabat. Això ho hem fet tantes vegades aquest govern municipal que vull dir que no suposarà cap mena d'entrebanc.
En tot cas, a partir de la vostra argumentació, tenim aquella sensació que els propietaris volen cercar una sortida sense més intenció, és a dir, que això no és un desembarcament d'algun projecte gran, sinó uns propietaris que volen trobar una sortida al seu terreny.
Pensem en el terreny. Si pensem en el terreny, què és? Estem parlant d'un triangle. És que les dimensions no són gaire grans. Jo no sé exactament com quina repercussió final pot tenir, absoluta. Però està clar que el terreny és el que és. Vull dir, allà no hi pot haver un megacentre molt gran, no? Ara, fins a quin punt això pot fer mal al petit comerç, doncs evidentment s'ha de valorar.
10:57, d'aquí uns moments tornaran a escoltar Miquel Forns en el discurs que va pronunciar en el decurs d'aquest dinar que va tenir lloc el passat divendres a l'Hotel Calípolis en homenatge als fundadors de la Federació, aleshores Coalició de Convergència i Unió, fa 30 anys enrere. Aquell discurs ha marcat un cert punt d'inici en la campanya política de Miquel Forns per les municipals?
En certa manera, sempre quan falta un any per les eleccions municipals, doncs comença el que es diu el compte enrere, no? Bàsicament, la meva intervenció del divendres davant dels companys de Convergència i Unió i davant dels empresaris que estaven representats, els gremis professionals i associacions i entitats de la vila que hi havia al dinar, va ser un missatge primer de reconeixement a totes les persones que van fundar en el seu dia Convergència i Unió, un missatge també de testimoni, de dir, agafem el relleu, assumim aquest relleu amb vocació de fer-ho de fer-ho bé, d'intentar ser fidels a l'ideari de Convergència i Unió, amb tot el que suposa de l'escala de valors de Convergència i Unió, i a la vegada, amb la voluntat de créixer com a formació política, per doncs, evidentment, intentar aconseguir doncs, la confiança de les persones de Sitges per governar aquest poble en el futur.
Sereu el candidat?
La meva voluntat és que sí, però evidentment no és per dir un tòpic, però és que això és així, perquè amb el sistema democràtic de partits funciona així. La última paraula la té evidentment l'Assemblea de Convergència i Unió, que en el seu dia, quan es convoqui, es reunirà, per la meva voluntat personal és tornar-me a presentar candidat a l'alcaldia per Convergència i Unió.
10 i 58 minuts, ja en tenen dos que esperen assemblea, Gavi Serrano, que ens deia que la seva voluntat és tornar-hi, i Miquel Forns, que la seva voluntat és tornar-hi. Sobre l'actual alcalde està per veure, sobre Lluís Mercí també està per veure, ja ho saben que Ramon Artigas en aquest cas no continuarà, però també tots aquests processos que encara haurem de viure al llarg dels propers mesos. Tindrem ocasió de parlar-ne, no només d'això, sinó òbviament de la vida municipal, en una propera roda de Portaveus. Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, en 5 minuts tornem. Escoltaran Miquel Forns i Artur Mas, que va ser el divendres, diguem-ne, apadrinant aquest acte d'homenatge als fundadors de la Federació Sitges el 2 de juliol del 1979, i acabarem amb la informació esportiva, no només a l'esport local, sinó que Sandra Rossell va passar per Sitges el passat dissabte al matí en una trobada a l'Esports Bar. En Pito Valeri i Antoni Muñoz ens ho explicaran. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.